Ràdio Cubelles.
Molt bon dia, amics. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs bé, amics, com que la setmana passada vàrem acabar aquella sèrie que vam dedicar a les col·laboracions entre artistes i abans d'iniciar un tema nou, ens dedicarem a repassar els èxits del Billboard de l'any 1968.
I començarem fent memòria que l'any anterior, el 1967, va acabar amb l'èxit de The Beatles, Hello, Goodbye, que va estar-se una setmana en el primer lloc, que era la darrera setmana de desembre.
Sí, però l'any següent, el 68, aquest del qual parlarem avui, va continuar en la primera posició aquest tema i, per tant, se n'hi va estar, perdó, i s'hi va estar dos setmanes més. Per tant, el total va resultar ser de tres setmanes en la primera posició.
Dels Beatles ja en tornarem a parlar al final del programa, eh? Però ara, si cas, comencem per un dels dos temes que es va passar una única setmana en la primera posició.
Som-hi! La que escoltem és Jeannie C. Reilly, una coneguda cantant de country que va debutar precisament amb aquest tema en què es va situar una setmana en la primera posició del Billboard.
La cançó es titula Harper Valley PTA i, seguint els estàndards de molts altres temes d'aquest estil, ens explica de forma lineal i sense tornades una història relacionada amb la senyora Johnson i l'anomenada PTA, que és l'associació de pares i professors de l'escola on anava la seva filla.
Una història que trobem encantadora. A veure, aquestes associacions a les quals es refereix el Xavier, allà als Estats Units, acostumen a ser força conservadores. I en aquest cas, l'associació, la PTA, li envia una carta a la senyora Johnson, que és vídua, per fer-li saber que consideren poc apropiat que es vesteixi amb minifaldilla i que surti amb diversos homes. Una carta que acaba dient que hauria d'educar millor a la seva filla.
I la reacció d'ella és presentar-se sense cap cita prèvia a la següent reunió de la PTA, vestida amb minifaldilla, per respondre als comentaris que ha rebut, tot fent un repàs als draps bruts dels membres de l'associació.
Que no eren gaires.
No sé.
Anomenant a cada persona amb noms i cognoms, comença recordant l'home que li ha demanat a ella de sortir en diverses ocasions sense que ho sàpiga la seva dona, la qual, per cert, li fa el salt amb altres homes quan ell marxa del poble. També es pregunta per què devia fugir del poble sense cap explicació la secretària d'un altre dels homes assistents.
I tot això sense deixar d'esmentar que a una de les assistents l'Alè sempre li fa pudor a Ginebra.
Ai.
I un altre no ha assistit perquè s'està recuperant de la borratxera del dia abans i acaba tillant a tots els assistents de hipòcrites.
I si per tot això no fos suficient, la darrera sorpresa que la lletra ens ofereix és que la cantant a l'última línia ens explica que això és el que va passar el dia que la seva mare va anar a la reunió de la Harper Valley PTA.
Hello, I
Obrim l'apartat dels que es van passar dues setmanes a la primera posició i ho fem amb The Doors, que ho van fer amb aquesta cançó, Hello, I Love You.
En aquest cas, la lletra és molt més simple que l'anterior i a la tornada repeteix el títol dient això de Hello, I Love You. Won't you tell me your name? Que d'una forma lliure podríem traduir com Hola, no sé com et dius, però t'estimo.
Aquest és un dels temes considerat més comercials de The Doors, en el sentit crític de l'expressió, fins al punt que alguns comentaristes i els mateixos The Doors no la consideren representativa del grup.
Potser sí, però el cert és que va tenir prou d'èxit en aquell moment com per passar-se dues setmanes en la primera posició, com aquesta altra que escoltarem a continuació.
Hugh Masekela va ser un trompetista sud-africà que va aconseguir el primer lloc de la llista amb aquest tema titulat Raising in the Grass.
És una peça instrumental amb protagonisme de la trompeta, de la qual en Masekela n'era un virtuós. Hugh Masekela és considerat el pare del jazz sud-africà.
Hi ha una curiositat al respecte d'aquest tema que va arribar a la primera posició, perquè ho va fer just després d'una cançó del també trompetista Herb Albert, d'aquí una estona també en parlarem,
eh? Mira. Amb Simon i Garfunkel obrim l'apartat d'aquelles cançons que es van passar tres setmanes al capdamunt de la llista, com aquesta, Mrs. Robinson.
Mrs. Robinson és un clàssic de Simon & Garfunkel i de la música, i a part de la seva qualitat musical, va contribuir notablement al seu èxit el fet de formar part de la banda sonora de la pel·lícula El graduat.
Si el recordeu, el film estava protagonitzat per Dustin Hoffman fent el paper d'un recent graduat, malgrat que llavors ja tenia la trentena, i la pel·lícula va escandalitzar a una part d'aquella societat puritana dels Estats Units que esmentàvem al principi del programa, ja que el personatge de Hoffman sedueix al mateix temps la mare i la seva filla, cosa que mai no s'havia vist al cinema fins aquell moment. Hands to make me blue with some other guy.
tanquem el capítol de les que es van passar 3 setmanes a la primera posició amb I Heard It Through the Grapevine, de Marvin Gaye, que hem d'aclarir, però, que si bé van ser 3 setmanes dintre del 1968, que eren les 3 últimes de l'any, aquestes es van encadenar amb les altres 4 setmanes següents, que eren les primeres del mes de gener del 1969, amb la qual cosa aquesta cançó va acabar acumulant un total de 7 setmanes en la primera posició.
Doncs bé, el títol de la cançó de Marvin Gaye, que costa una mica de dir, no és aquest I Heard It Through the Grapevine, té un significat interessant. L'expressió Heard It Through the Grapevine és una frase feta en anglès, que significa haver escoltat un rumor o haver-se assabentat d'alguna cosa a través d'una xarxa informal de comunicació, no de manera directa o oficial.
Aquest terme es va popularitzar als Estats Units durant la Guerra Civil Americana, quan els telègrafs s'utilitzaven per transmetre informació, però sovint de manera inexacta, de manera que els missatges es distorsionaven com en una xarxa de rumors.
Exactament. La paraula grapevine, literalment vinya, s'utilitza aquí com a metàfora per il·lustrar la xarxa enredada, com les branques dels ceps de les vinyes que s'emboliquen els uns amb els altres i que aquesta xarxa és la que transmet la informació de boca en boca.
A la cançó, el protagonista explica com ha descobert a través de rumors que la seva parella l'està enganyant. I això es veu que li genera dolor i frustració perquè no ho ha sabut directament de la seva parella.
Ah, clar, clar. Com sigui, si ho hagués sabut directament, no li hauria fet gaire gràcia, oi?
Segurament que no.
Vaja. See this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk.
Doncs entrem al capítol de les cançons que es van mantenir 4 setmanes en el primer lloc, amb aquesta This Guy in Love with You, interpretat per Herb Albert, aquell que comentàvem abans,
just,
i composta per Burt Bacharach.
Exactament. Com diu el Xavier, Herb Albert és un trompetista nord-americà que amb aquest tema va precedir a Hugh Masekela, que amb aquella que dèiem abans, Grazing in the Grass, va ocupar la primera plaça de la llista just darrere d'ell.
En Burt Bacharach va ser un dels compositors més influents de la música pop de la segona meitat del segle XX, sent l'autor de centenars de cançons, la majoria d'elles en col·laboració del lletrista Hal David, com és el cas del que ara estem escoltant. Una cançó que inicialment parlava d'una infidelitat, però que els autors van haver de modificar a petició del cantant, perquè es veu que li volia dedicar a la seva dona i no va trobar gens adequat dedicar-li una cançó que parlés d'infidelitats.
Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Un últim tema que també va encapçalar la llista durant 4 setmanes va ser Sitting on the Dock of the Bay, el tema que Otis Redding estava en procés de gravació quan li va arribar la mort en un accident d'avió.
Sí, i precisament el fet que la gravació no estés acabada és el que explica que el tema acabi amb el característic xiulet que el mateix Redding va improvisar perquè encara no estava decidida la lletra que havia de finalitzar la cançó.
Uh-huh. Com hem vist, en el mateix any van assolir la primera posició de les llistes Otis Redding per una banda i Marvin Gaye per una altra, dues icones del soul que competien entre ells i que treballaven sota segells molt diferents, Stax Records i Motown, respectivament.
Sí, l'Stax, amb Otis Redding com a figura destacada, basava el seu so en el rhythm and blues i el gospel del sud dels Estats Units. Això li donava una essència més crua i emocional, de la qual n'és un bon exemple aquest tema que escoltem.
Per la seva banda, en Marvin Gaye, de la mà de Motown, es va moure en un terreny més suau i sofisticat, amb produccions polides per un públic més ampli, amb temes com el I Heard It Through the Grapevine, que estàvem escoltant abans.
Passem ara al grup de temes que es van mantenir 5 setmanes en la primera posició i ho fem escoltant People Got to Be Free, de The Rascals, que van ser un dels grups que practicaven el que es va anomenar Blue Eye Soul.
Exacte, se'n va dir Blue Eye Soul, la música soul, interpretada per grups de raça blanca, com era el cas de The Rascals, ja que inicialment el soul havia nascut de la mà de grups de raça negra.
Aquesta cançó va ser un dels seus més grans èxits, eh? Tot i tractar-se d'un tema amb un ritme força festiu, la lletra és un al·legat en favor de la llibertat i de la tolerància. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. També 5 setmanes són les que es va passar en la primera posició aquesta que estem escoltant, Honey, I Miss You, interpretada pel seu creador, Bobby Goldsboro. En Bobby Goldsboro va ser un cantant i compositor que va escriure en diversos estils, sobretot el country, i que dedicava aquesta cançó a una fictícia esposa morta feia poc. D'aquí el significat del títol. Amor, et trobo a faltar.
Clar. Una curiositat al respecte d'aquesta cançó és que el mateix any, 1968, va rebre una versió de resposta per part de Margaret Lewis, una versió que ella va titular Honey, I Miss You Too, és a dir, amor, jo també et trobo a faltar.
Una versió de resposta és un tema que un cantant fa precisament per donar resposta a un tema d'un altre artista. Però com que aquest és un tema que té una certa gràcia,
sí,
potser que en podríem fer un programa un dia o altre. Eh?
Prenem nota. Sí, bé, doncs ja en parlarem llavors.
Exacte, ja en parlem. Thank you.
I encara tenim un tercer tema que es va mantenir 5 setmanes a la primera posició. Aquest, Love is Blue, de Paul Mauriat.
Aquest tema és la versió instrumental de la cançó que l'any anterior va representar a Luxemburg en el Festival d'Eurovisió, en què va quedar en la 4ª posició. Els autors eren els francesos André Pop i Pierre Coeur, i la va interpretar la cantant grega Vicky Leandros, amb el títol L'amour est bleu.
Vaja, o sigui, era Luxemburg, representaven a Luxemburg dos francesos i una grega.
Sí, està
és
bé,
que Luxemburg no? És petit.
Bé,
ara saltarem del grup de les 5 setmanes a la cançó que va ocupar el primer lloc del Billboard durant 9 setmanes, sent la que més temps ho va fer aquell any 1968.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain.
I com no, havien de ser The Beatles qui es tornés a emportar l'honor de ser el grup que més setmanes es passava al capdamunt de la llista de vendes americana.
Sí, i ho van aconseguir amb Hey Jude, que amb una durada de poc més de 7 minuts va trencar els esquemes de l'època en què les cançons gairebé no arribaven als 3 minuts.
Sí, però de fet Hey Jude no és la cançó més llarga de The Beatles, eh?
No.
Però la veritat és que en són poques que la superin. Hi ha, per exemple, una que es diu Revolution 9, que formava part de l'àlbum The Beatles, que tothom
sí,
el coneix com l'àlbum
blanc.
Blanc. I també l'altra cançó, I Want You, She's So Heavy, de l'àlbum Abbey Road. Ara bé, totes dues eren força, diríem que experimentals, mentre que Hey Jude va ser molt més comercial.
Exactament. Doncs bé, amb la tornada final de Hey Jude, que és la que li dona la llargada, us deixem, amics, fins la setmana que ve, en què nosaltres tornarem amb un nou tema.
Però això, com diu el Dinasi, serà la setmana que ve. I mentrestant, feu bondat, canalla.
Cuideu-vos molt, amics.
Al carrer tothom s'agafa la mà, tothom està enamorat, sembla que estem a febrer. Mai m'he sentit malament per no tenir el mateix. Baby, no sóc així, al·lèrgic al compromís. Bebé, no, tu ganes de veure qui sé que tu també les tens a mi, però no durarem més d'una nit al teu llit perquè tinc al·lèrgia al compromís. Yeah. Sempre fresc a la breix, prèvia plaça va bé. Utilitza l'excusa, el gel, a veure qui coneixem. El grupet ens cau bé, pregunta...
Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
Molt bon dia, una altra vegada, des d'Educar la Mirada.
Ja tornem aquí, aquest programa dels Cubellers.
Benvinguts i benvingudes a Zona Estèreo de Ràdio Cubelles.
Hola, amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, Mont Country, és per mi un plaer.
Molt bona tarda, benvinguts una vegada més al Juguem Net, al programa d'esports.
Tot això i més al 107.5 de l'FM, radiocubelles.cat i als canals de ràdio de la TDT.
Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
Ràdio Cubelles.
Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
Avui parlem amb la coral del Cor l'Espiga, amb la seva presidenta, la Teresa Joval. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, una setmana, bueno, una setmana que comença després d'aquesta assemblea que vau tenir com a entitat, una formalitat de totes les entitats han de fer una assemblea anual.
Com a mínim.
Com a mínim una, que és on bàsicament es rendeixen els comptes de l'any anterior i es presenta una mica l'exercici que ha començat. Un exercici que deixa'm dir que, entre altres coses, té un aniversari important.
Sí, no? Tenim el 125è aniversari.
Per tant, m'imagino que l'Assemblea també va tenir part d'importància aquest 125è aniversari, si no la que més, perquè entenc que fa il·lusió aquest aniversari, no? Perquè, a més, l'altre va quedar així com una mica amagadat.
Va quedar igualit del tot.
Exacte.
I no va ser precisament perquè plogués, a no ser que fossin mascaretes amb Covid.
Exacte. Explica'ns una mica, com va anar l'Assemblea, doncs?
L'Assemblea va ser, com solen ser aquest tipus d'accions a les entitats, una cosa que té un ordre del dia. En aquest ordre del dia, pues, és això que comentaves. Llegir, aprovar, si s'escau, l'Assemblea de l'any anterior, en forma d'acte, aprovar la memòria d'activitats feta l'any passat, que va ser un any normal amb les activitats habituals, excepte que no es van poder fer les caramelles perquè vam tenir una microepidèmia de salut als cantaires i no hi havia quòrum. L'aprovació dels comptes anuals i de la liquidació de l'any passat, que va ser aprovada perquè el càlcul havia estat equilibrat, i el pressupost de l'exercici econòmic del 25 amb revisió de quotes pels cantaires, en el qual es preveu un augment d'una quota més per actuar com a derrama per cobrir per al cop dels actes que es preveuen fer aquest any 2025, que és l'any de l'aniversari. La llista va ser, doncs, gustosa. Va ser gustosa perquè en aquest moment, en aquest mes de març, que és quan sembla que comenci les activitats, perquè és a l'interval que s'acosta a la Pasqua i que deixa darrere el concert de Nadal, el començament de la natural sol ser al març a la nostra entitat. Aquest dissabte que ve anirem a l'Assemblea General Ordinària de la Federació de Cors de Clavera en Jamar, que aquí no hi va tota la coral, hi va una part de la Junta. L'assemblea que vam fer ahir, i a l'abril tenim la cantada de caramelles, per aquí, per Cubelles, la tercera trobada de caramelles al Castell d'Aro, a la vila que l'organitza la Federació de Cors de Claver. L'Ajuntament de Castell d'Aro ens facilita molt les coses, facilita-nos espais naturals, tenen una sèrie de parcs, t'hi poden posar cadires, recolzaments, vull dir, tenen un espai que s'hi presta i que presta a la Federació. El mes de maig, dintre dels actes de la Setmana Cultural, farem el 20è Festival de Cant Coral, que serà el dia 18 de maig, que és diumenge, i tenim un concert d'intercanvi a les Franqueses del Vallès i un concert a Arles de Tec que ens està proposant la Federació de Cors de Claver, perquè Arles de Tec al maig fan una sèrie d'actes per defensa de la llengua. És una vila que està germanada amb Cubelles i doncs ja anirem. Serà una excursió d'un dia, matinarem. El concert és a les 3 de la tarda, ens tocarà fer un esmorzar dinar de pícnic i a la tarda, per bé que les corals d'Arles de Tec solen donar-nos un berenar sopar respectable, recordem que cantar amb l'estómac ple sempre es dificulta les coses, més val fer un esmorzar dinar i el sopar més complet després per arribar aquí al vespre. Al juny hi ha previstos concerts d'intercanvi en la celebració de l'entitat, però hem d'acabar de concretar les corals que venen. I pel juliol doncs, tenim un munt d'activitats. Tenim l'exposició fotogràfica de l'entitat, tenim altres concerts d'intercanvi en festes majors de la vora, com hem fet els darrers anys. Tenim un concert commemoratiu del 125è aniversari de la Fundació de l'entitat, que serà el mateix dia 30 de juliol a la tarda. Tenim sol·licitat a l'Abadia de Montserrat pel 20 de juliol fer un concert al presbiteri de l'abadia i fer una diada de germanor amb motiu d'aquest aniversari, intentant combinar la possibilitat de l'entitat dels castellers del Foix, que fan 5 anys, i que aleshores ens agradaria molt, 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 que a l'abadia ens permetés fer un pilar als peus de la Moreneta. No un castell complicat, perquè això passa a dependre de les activitats de l'exterior que es fan amb commemoració. I en aquell mateix dia hi ha una demostració de... no ho sé, tinc català... fetreria d'ocells de presa que van, que porten, que cacen, que arrosseguen, que tornen al braç del qui els envia.
Aus rapinyaires, no?
Aquestes àligues, mateixes, gràcies!
Àligues, mussols, òlives... No?
Aquestes. Uh-huh. I també coloms, que suposo que no sortiran a volar a la mateixa hora. Vinga. Perquè el colom ha sigut un mitjancer... La presa, però també ha sigut el que portava la notícia.
Sí, però la presa d'aquests que parlàvem.
Per això van ensenyar els estors a portar-les també lligades a les potes, perquè era més difícil que se'ls papiolessin. Doncs amb aquestes aventures a la vista passem al mes de setembre, perquè a l'agost fa massa calor per tot, en el qual la participació de la coral, l'ofrena floral del Dia Nacional de Catalunya, és un clàssic. El concert, i amb motiu del 125è aniversari de la Fundació de l'entitat, aportarem a la nostra vila la coral polifònica de Vilafranca del Penedès. Aquest és un regal organitzatiu per totes les persones que els agrada el Gran Coral, el Cant Coral, com a regal de l'entitat a tots aquells que tinguin a bé passar una tarda d'octubre. I al novembre volem recuperar una cosa que era una activitat tradicional del mes de juny, però com que les espigues es recullen sempre, fer un concert amb totes les corals que portin el nom d'espiga a la seva titularitat i que puguin venir per fer un concert d'espigues de Catalunya. Això es feia sobre la primavera, no? Allò aprofitant aquella frase de que el juny la falsa al puny. Però de vegades algunes d'aquestes corals estan lligades a escoles que tenen problemes de final de curs o que estan fent els seus propis concerts de final de curs. I aquesta activitat es va anar diluint una mica i volem recuperar-la, perquè 125 anys d'espiga mereix trobar-se amb les amigues. Al desembre tenim el concert de Nadal a l'Església Parroquial de Santa Maria i participarem en el concert de Nadal com a coral convidada, que es fa cada any a Canyelles pels vols de la Puríssima. Uh-huh. Les dates no són concretes, anirem posant la concreció de dates i abusarem de la vostra hospitalitat per fer-les saber.
Sí, anirem parlant, evidentment, en un any tan intens. Però per subratllar algun dels que has dit, hi ha el 30 de juliol, el dia de la Festa Major Petita, que és el dia que es va
fundar la coral,
Aquell és un dels concerts d'aquests, sí, que hem de marcar amb subratllador,
sí, abans,
no?
Abans de l'estiu, marcar-se aquest.
Aquest, i després ve el concert que, com tu has dit, doncs vindrà la Polifònica de Vilafranca, em sembla,
sí,
no
entès, sí,
bé?
Sí, sí.
Que entenc que és una molt bona coral.
És una molt bona coral, són gairebé 40 cantaires, i encara que ells seran els artífecs del concert, està previst que cantem la coral de Cubelles, s'afegeixi a la coral. I igual no sé on posarem a dalt del presbiteri de Santa Maria de Cubelles 60 cantaires, però ens apretarem.
Bé, en tot cas, evidentment, anirem, com dèiem, anirem obrint aquest calendari, anirem parlant amb vosaltres perquè ens expliqueu totes aquestes activitats i tot el que de per aquest any del 125 aniversari, que vulguis o no, doncs és una data.
És una data que ens fa molta alegria,
que
ens va fer gastar l'assemblea maneres de fer-ho arribar, de fer-ho entendre, perquè la gent del Cant Coral és molt de Cant Coral, i de vegades el que es pensa és que és una activitat, doncs, en vies d'extinció. I això, doncs, suposo que la millor manera de fer-ho entendre és treballant a xarxes i treballant a través de la presència física de la cura.
En aquesta assemblea, a més, també es va fer oficial, o es va acabar de signar o d'informar de la separació de les dos corals, no?
Sí, es va notificar als membres que van venir a l'assemblea el calendari de com es va anar fent el tema de la segregació de la coral, que havia sigut fins aleshores la coral jove. Vam donar a conèixer el seu nom i doncs es va informar com era d'obligat compliment.
Molt bé, doncs assemblea feta, per tant, toca iniciar aquest curs i, evidentment, comenceu amb les caramelles, que en parlarem ben aviat perquè suposo que deu estar tancant ja la llista de parades de gent que sol·licita, doncs, aquesta aturada, no?
Exacte. La imbricació de les caramelles pel carrer amb la fira de Setmana Santa i amb el fet de que anem a cantar per les cases que ens ho demanen, doncs cal confirmar-ho perquè també teníem, quan es feia la cantada a les 12 a la plaça de l'Ajuntament, enmig de la fira, doncs teníem el fet de que era més difícil sentir-nos. És cant a capella, cant a l'aire lliure, i s'està valorant veure com ho podem buscar un racó que tingui una acústica una mica decent i que estigui pels vols de la plaça de l'Ajuntament, i a veure com ho decidim.
Bé,
si voleu que us vinguem a cantar les caramelles a casa, poseu-vos en contacte amb la coral.
Això és el que
nosaltres passem al cistelló i portem la primavera a la porta de casa.
Evidentment, anirem parlant les properes setmanes, quan s'acostin aquestes dates de mitjans del mes d'abril, quan toqui, doncs, aquesta canta de caramelles, que, com deies tu, obre una mica l'any per la coral,
per que
i que serà un any important. Teresa, moltes gràcies, com sempre, i fins la propera.
Moltes gràcies per donar-nos veu.
Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
I need love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter.
She said, love don't come easy. But I keep on waiting, anticipating for that soft voice to talk to me at night, for some tender arms to hold me tight. I keep waiting, I keep on waiting, but it ain't easy.
Al començament de la dècada dels 80, vam ser la primera ràdio local de la comarca. Amb el nou mil·lenni, vam arribar arreu del món mitjançant internet. I ara també ens pots escoltar a la teva televisió. Som el 107.5 de la FM, a radiocubelles.cat, els canals de ràdio de la TDT i des de la nostra app del mòbil. Ràdio Cubelles en constant evolució.
L'associació ARBA ha instal·lat ara fa pocs dies uns plafons que serveixen per conèixer millor també tots els aspectes naturals del riu Foix, fruit també de la custòdia que recordem que tenen de la ribera del Foix en un bon tram de Cubelles. Parlem amb un dels portaveus d'ARBA Litoral, Oriol Millán. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Hola, bon dia, Pau.
I bé, ara, doncs, recentment, un pas més que heu fet fruit d'aquesta custòdia que teniu de la ribera del Foix, heu instal·lat uns plafons, oi? En què consisteixen i també, doncs, què heu escollit i quins indrets heu escollit per ubicar aquests plafons informatius?
Sí, hem instal·lat uns plafons tipus similars als que podríeu trobar a qualsevol espai natural o en un parc natural, i n'hem posat dos que estan, per les dues bandes, tenen informació i que, un l'hem ficat al pont de Mascaradé i l'altre l'hem ficat a la plana del Molí. La plana del Molí és aquell prat tan gran que hi ha entre Cubelles i Mascaradé, més o menys on està el pont de l'autopista, allò és la plana del Molí, val? Aleshores, aquests plafons tenen, cada banda té bastant informació sobre diferents temes. Hi ha informació sobre la flora dels hàbitats del Foix, hi ha informació sobre la fauna dels hàbitats del Foix, en concret la flora parla de tres espècies de vegetals que hi ha a la zona on està el roure narcís, que es diu Mascaradé, i la fauna hi ha una part dels plafons que té, doncs, una petita llista d'espècies d'ocells. Després hi ha també informació perquè podeu entendre i conèixer les tasques que estem fent de restauració dels hàbitats naturals, restauració de la roureda, restauració de garrigues i en general de paisatge agroforestal, això a la plana del Molí, que és un paisatge agroforestal, és una combinació de conreus i boscos, que és justament el que és aquesta zona. I després, doncs, també hi ha un plafó amb un petit mapa que us indica una ruta circular que qualsevol de vosaltres, doncs, podeu buscar també al Wikiloc. El Wikiloc està, és la ruta circular de la desembocadura del Foix a les Bassetes. Aleshores, en aquesta ruta tu pots conèixer, doncs, diferents elements naturals que hi ha al riu Foix, des de la desembocadura, els oms de les planes, el corral de l'Almirall i les Bassetes. I, a més, la circular et permet, a més de conèixer diferents elements que hi ha dintre el riu, també et porta un moment els turonets que hi ha a dalt de Corral d'Encona, i des d'allà tens una perspectiva, no?, una panoràmica del poble. És una ruta d'uns 8 quilòmetres, fàcil de fer.
I, clar, aquests plafons arriben a Cubelles fruit de la col·laboració també amb l'Agència Catalana de l'Aigua, oi?, d'aquest conveni.
Sí, ja ho veureu, que els plafons surt el logo de l'Agència Catalana de l'Aigua i surt el logo d'ARBA, perquè són les dues entitats o organismes que han impulsat que es faci això, i d'aquí poc, en quan pugui, em posaré dos més de plafons, que també posarà l'ACA i l'ARBA, i en aquest cas posarà també l'Ajuntament de Cubelles, perquè aquests plafons estaran a les Bassetes. Ja, com que les Bassetes sí que és un terreny municipal, doncs aleshores aquí també tindrem el logotip de l'Ajuntament, i en aquests plafons de les Bassetes, doncs, una mica el mateix, tindrem informació amb un mapa perquè pugueu recórrer les Bassetes, no?, perquè pugueu identificar el lloc, una mica d'informació sobre la fauna forestal, en aquest cas, a l'altre palfó era més aviat de fauna de prats, no? I aquí serà una mica un cartell amb una mica explicació de la fauna forestal amb algunes espècies d'interès, un altre plafó amb la flora, un altre plafó explicant l'hàbitat. Mm.
I això ho instal·lareu també dins d'aquest 2025, pròximament?
Sí, segurament sí, tant, quan puguem.
Abans d'entrar també en el tema de les bassetes que volíem repassar, perdoneu, també heu col·laborat amb l'elaboració d'aquest nou plànol turístic, oi?, de Cubelles, en què doncs s'hi poden identificar alguns elements també d'aquest patrimoni natural, i no sé si aquests plafons ajudaran, no?, també, potser, entre el mapa
sí,
i els
de
plafons.
Sí, estem contents de que en aquest mapa turístic que ha fet l'Ajuntament siguin reproduïts aquests valors, perquè en un principi va ser l'Ajuntament que va contactar nosaltres per buscar el nostre assessorament, recomanacions sobre quins valors s'havien d'afegir, i nosaltres li vam dir que era molt important que sortís el roure pel seu caràcter endèmic i la murta pel seu caràcter també, si no endèmic, si característic del riu Foix, és a dir, de roures només existeixen a Catalunya, d'aquests tipus de roures, evidentment, de roures ferroides, i de murtars. Els murtars es troben al Mediterrani central, i en general a diferents punts del Mediterrani, però aquí a Catalunya, i concretament a la província de Barcelona, hi ha molt pocs llocs on existeix la murta, i el riu Foix és un d'ells. I per tant, doncs per això els vam dir que aquestes dues espècies era molt important que sortissin. És un mapa que surt dibuixets, no pot sortir totes les espècies que tenim. Mm. Però sí, almenys, alguns llocs, i algunes espècies i alguns punts, com la roureda de les bassetes, que tenen verdader interès. I aleshores aquest mapa que han fet també té diferents rutes, i una de les rutes passa molt a prop de les bassetes. De fet, és una ruta que va fins a Roca Crespa, em sembla, i és molt similar a la que es proposem a l'altre mapa. En grans parts coincideix el traçat, perquè et fa anar pel cementiri, tot això, que és una cosa que jo faig moltes vegades també, com vull anar a les bassetes, i si no vull fer tot el camí per la carretera pel Foix, el que faig és anar recte pel cementiri, pujar el turó i baixar, i arribes molt més ràpid. Està molt més a prop que no pas sembla, si vas tallar.
D'altra banda, pel que fa a la custòdia del Foix, també aquest any diria que heu incorporat una novetat, que és el Corral de l'Almirall, que en aquest cas és un terreny privat, oi? En què consisteix també aquesta custòdia?
La custòdia del Corral de l'Almirall, com bé dius, és un projecte a part, perquè és una finca particular, però igual com passa amb les bassetes, és una finca particular que està annexa al domini hidrogràfic. Per tant, tot i que és un projecte diferent, és un projecte que té relació amb el gran projecte del corredor ecològic del riu Foix. De fet, la nostra intenció és anar fent així, saps, Pau? Anar fent projectes de custòdia en terrenys públics o particulars que siguin propers en aquest riu, per així realment aquesta connexió ecològica sigui realment efectiva, perquè és molt més efectiva una restauració ecològica si inclou parcel·les properes al riu, no?, que s'estenen per la plana més enllà del riu, que no si aquesta restauració ambiental es limita només a la pròpia riera i ribes del riu, que teniu que recordar sempre que és un espai natural dinàmic que en qualsevol moment el riu Foix s'enfada i fa patabomba. I ho destrossa tot. Ho envia tot a Menorca, m'enteneu? Per tant, hem d'entendre que el primer problema que li hem fet al riu Foix i que li hem fet a tots els rius d'Europa i que ho vam comprovar, el resultat, a València, quin és el resultat de fer aquest problema, quin és? Doncs és constrenyir l'espai fluvial, és urbanitzar i conrear sempre, cada cop més a prop del riu, com hem fet aquí al Foix. I aleshores aquest riu queda sense prou espai perquè les seves formes de vida puguin desenvolupar-se i per poder recuperar-se aquestes formes de vida després de aquests canvis ambientals que fa el riu. Estem parlant d'un riu mediterrani que té grans variacions de nivell, que pot estar molt en temps sec, cada cop pot baixar aigua, tot això, no? Doncs aleshores el Corral de l'Almirall, que és una finca particular, a més és una finca agrícola i forestal, té dos parcel·les, i aquesta finca és antiquíssima, és una finca mil·lenària que està datada des de fa més de 1000 anys, té la mateixa edat que el castell de Cubelles. Vale? Aleshores, aquesta finca, el nostre projecte consistirà en, per una banda, fer una mica de gestió forestal a la pineda que té, tallar arbres, vale? Però seleccionant-los, tallar els pitjors i deixar els millors, una mica per reduir risc d'incendi en aquesta finca, que, té, que està enganxada al gran bosc de Puigdemont, que és un bosc enorme, i per altra banda està molt a prop de l'entrada del Mestrader. D'altra banda, ja hem plantat aquest hivern, on hem començat a plantar, perquè l'any que ve continuarem, una devesa, al contrari que un bosc, si a les Bassetes hem fet una selva, amb arbres molt junts, silvestre, al Corral de l'Almirall, i com és una finca agrícola, el que hem fet és una devesa, que és més aviat similar a el que veieu en un conreu o en un parc, els arbres molt separats entre si, val? I més aviat alineats per d'aquesta manera facilitar el conreu del, del sol al voltant, o més aviat la pastura, perquè aquesta finca, sabreu que és la finca on pastorava l'Amador, que ens va deixar fa poc, el nostre pastor, l'últim pastor de Cubelles, i ara el que estem buscant és altres pastors de la comarca que vulguin venir a pasturar puntualment tant alguns llocs del riu Foix com sobretot aquesta finca, el Corral de l'Almirall, perquè per mantenir també un hàbitat que és natural però està pertorbat per l'home, que és la pastura, el prat. Vale? Els prats són un hàbitat que en les nostres condicions naturals, si no fa res, evolucionen, es converteixen en barcisses i després en boscos. L'única manera de mantenir un prat és amb una pertorbació. Què és la pertorbació? Doncs a l'uri amb una falç o un pastor amb ovelles o el foc. Vale? Són aquests tres elements principals els que generen pertorbacions, que fan retrocedir la vegetació i que fan regenerar la vegetació herbàcia, que és la primera que surt. Vale? Doncs part d'aquest projecte també és aconseguir mantenir això. Vale? Que això és algo que no ho podem fer nosaltres sols, sinó que necessitarem l'ajuda de ramaders de la zona, perquè clar, quan vaig començar jo aquest projecte comptava amb que l'Amador seria el que faria aquesta tasca i ara se m'ha mort l'home. I aleshores, doncs això, a part de que ens ha deixat aquesta persona, significa que un actor ecosistèmic molt important d'aquí de Cubelles ha desaparegut, que era el pastor, perquè el que fan els pastors no ho fa ningú més. I, bueno, això serà una mica el projecte del Corral de l'Almirall. Una altra cosa molt important que tindrà aquest projecte és que per aquesta finca hi passa el canal de rec del Foix, del qual nosaltres som membres de la Mancomunitat de Regants. I nosaltres una cosa que volem fer és arreglar el traçat d'aquest canal, o sigui, la desviació d'aquest canal cap a la finca, arreglar el rec, diguéssim, tornar a tenir rec en aquesta finca, no només per poder irrigar aquesta dehesa o altres conreus que els propietaris volen tenir entre la finca, no? Que volen tenir també els seus hortets, aquesta gent que viuen allà. Bueno, no hi viuen, hi viuran d'aquí a poc. I una altra cosa que volem fer és construir en aquesta finca una bassa que serveixi per la reproducció dels amfibis i per l'abeurador de la fauna, i que, a més, quan vessi aquesta bassa, perquè aquesta bassa no només agafarà riu del Foix, aigua del riu Foix, sinó també recollirà tota l'aigua que plourà a la finca, si plou molt o si baixa molta aigua pel canal, el que farem és que part d'aquesta aigua es retornarà al riu Foix, que és una cosa que ningú fa i estaria molt bé que molta gent fes, perquè al final estem fent extraccions, no?, als rius i als aqüífers, però a ningú se li acut mai fer retorns de part d'aquesta aigua que utilitzes. I això és una cosa que ho he vist en diversos projectes, en rius o projectes ecològics que ho fan, no?, i té molts bons resultats, perquè, de fet, fins i tot, si ho aconseguim fer, no dic que amb això aconseguirem que baixi més l'aigua, no?, perquè la quantitat d'aigua serà ínfima, però sí que estem recarregant un aqüífer, que al final això es tradueix en la llacuna que tens a baix, a la desembocadura, es mantingui. Vale? Perquè aquesta llacuna que tenim a baix de la desembocadura és com l'indicador de quin és l'estat de salut del nostre aqüífer. Vale?
Molt bé.
I ja està, doncs això serà el projecte del Corral de l'Almirall, que és un projecte que serà molt important, ja veureu.
Perfecte. I d'altra banda, també ara recentment, doncs, des de l'Ajuntament es va fer públic que s'estan estudiant nous sistemes, no?, en cas que s'hagin d'encarregar obres de canalitzacions, de torrents o algun sobreeixidor, fins i tot cap al riu, sistemes més naturals que el formigó, no?, que era el que s'havia optat històricament. Com veieu també, doncs, aquest canvi de mentalitat, no?, a l'hora de fer obres d'enginyeria, de buscar elements com la fibra de coco, es va parlar, o bé l'ús de pedres i roques per trencar la força de l'aigua i reduir l'erosió, en lloc de fer servir, diguéssim, els calaixos de formigó o peces de formigó com amb la majoria d'obres s'havia estat utilitzant fins ara.
Bé, en quant a la canalització en formigó de torrents, com és el cas del torrent del cementiri, és un exemple que tenim aquí a Cubelles, que es va fer això. Nosaltres pensem que és una manera de tractar un riu, la més negativa possible. O sigui, no hi ha pitjor manera de tractar un riu que convertir-lo en un calaix de ciment, i després els resultats, doncs mira, saps tota la recollida que vam fer amb la custòdia de platges al riu Foix?
Sí.
Doncs va ser just a sota d'aquest torrent canalitzat. En realitat, el que estem veient és que canalitzar torrents el que fa és augmentar moltíssim la velocitat i l'escorrentia i transportar a gran velocitat. Vale? Per tant, per aquesta raó, i també perquè directament és que és una destrucció d'un hàbitat prioritari, no? Perquè els rius són hàbitats prioritaris, fins i tot els rius secs són hàbitats que tenen molt interès, i clar, ficar-li ciment és destruir aquest hàbitat, i destruir completament el seu dinamisme, no? la seva irregularitat, perquè un torrent el que té és meandres, té platgetes, té gorgs, no? Foradets, on s'hi acumula una bassa, tots aquests elements són el que fan que un curs fluvial, inclús un curs fluvial sec, sigui dinàmic i tingui biodiversitat, perquè hi ha animals que són terrestres, hi ha animals que són aquàtics, que s'aixopluguen temporalment en aquestes basses, me refereixo sobretot a insectes, tipus espiadimonis, amfibis, mosques d'aigua i coses d'aquestes que moltes ni les veiem, però realment els cursos fluvials són un dels hàbitats que alberga més biodiversitat d'Europa, ¿vale? Darrere dels mars i poca cosa més, és que realment concentra moltíssimes espècies. Aleshores, un cop hem deixat clar que nosaltres som totalment contraris a pavimentar cursos fluvials, els mètodes proposats, més similars a sistemes naturals, no?, com la fibra de coco, les rocalles de pedra, evidentment les considerem molt més adequades que no pas el formigó o el paviment. Ara bé, tampoc les considerem la solució adequada, perquè nosaltres sempre hem sigut defensors de la vegetació de ribera, és a dir, tot això no deixen de ser pegats per intentar no recuperar la vegetació de ribera que farà aquesta funció gratis. ¿Vale? Així que totes aquestes coses de fibra de coco, de rocalles, tot això, és veritat que queden millor integrades, no?, i que responen millor a les dinàmiques fluvials que no pas la marranada de fer el paviment, però no deixa de ser veritat també que és una excusa per gastar diners dels contribuents en solucions tecnològiques, perquè al final no deixa de ser solucions basades en la tècnica, en la enginyeria, i no pas en la biodiversitat, perquè al final molts d'aquests torrents, si simplement els gestionéssim bé, si no tinguéssim una guerra, per exemple, contra la successió ecològica, i si l'Ajuntament fos capaç de fixar-se en el que nosaltres hem aconseguit a Bassetes amb la bardissa, no?, amb la successió ecològica d'herba cap a bardissa, cap a Roureda, torrents com el torrent del cementiri, que té un tros de bardissa que cada any el destrossen, no?, més amunt de la part pavimentària hi ha un tros que és bardissa, no?, que és esbarzés, i cada any no, però cada 5 anys l'han d'arrasar amb una màquina perquè la bardissa es posa fins a dalt. Doncs allà, en un laberint, aquestes alçades, allà ja hi hauria una jove Roureda o una jove Humeda. Mm. I ens hauria sortit molt més barat, i al final tindries un element amb una potència, no?, que és l'arbre d'arrel, doncs molt més forta que no la fibra geotèxtil, i que a més doncs té moltes altres funcions, no? Vull dir que si la fibra geotèxtil aquesta o la fibra de coco fa algunes de les funcions que sí fa el bosc de Ribera, no les fa tan bé com les fa el bosc de Ribera, i a més totes les altres funcions ecosistèmiques no les fa, perquè no és un element viu. Per tant, a nosaltres mai ens compensaran amb aquestes merdes, ho sento, però nosaltres sabem molt bé el que volem fer i sabem molt bé quina és la prioritat en el cas dels cursos fluvials, que és recuperar la seva vegetació i la seva fauna. I tot l'altre, doncs, és marejar la perdiu. Diguéssim, és intentar desviar l'atenció al problema dels rius a coses que no són el verdader problema, com si els rius estiguessin mal fets i no fóssim nosaltres els que hem fet malament, com deia al principi, les nostres edificacions acostant-les massa al riu.
Clar.
M'explico?
Sí,
ara
sí.
Bé, entenc que hi ha zones, com probablement deu ser el torrent del cementiri, jo és que tinc molt la sospita d'aquestes coses que vol fer l'Ajuntament, les vol fer el torrent del cementiri perquè realment és un torrent problemàtic. I què passa? Que en molts llocs ja està constrenyit totalment, aquest curs fluvial està superestret, i a lo millor doncs volen canviar això. De totes maneres, tota la part que està pavimentada difícilment la podran canviar, perquè tota la part que va per darrere la plaça del Mercat i que passa per clar. Sota del carrer del Torrent del Raval i que està, és un clavegram, aquell lloc, o sigui, no sé de què servirà aquesta actuació, tampoc, perquè tampoc no he vist cap mapa ni aquesta
no, encara...
no explicava gran cosa. De fet, ni tan sols explicava en quin torrent ho faria.
Exacte.
No explica si ho farà el torrent de Santa Maria, el torrent del Cementiri,
sí,
el riu Foix. Si ho fan al riu Foix, aquí toparem, perquè, clar, si ho fan al riu Foix significa que ho fan a les zones que nosaltres estem construint i que estem fent restauració de ribera, i aquí, doncs, no sé què passarà. Hi ha conflicte, aleshores, perquè nosaltres ja estem plantant bosc de ribera. Si venen i fiquen aquestes lones, aleshores haurem de destrossar el bosc de ribera que estem plantant. I tampoc no hi ha tantes riberes en el Foix.
Sí, sí, bé, de moment no s'ha concretat. De moment no s'ha concretat on es voldrien utilitzar aquestes tècniques, només que s'estan estudiant pel futur.
Bé, clar, és només que s'està valorant, no? Perquè hi ha altres municipis que ho han fet i...
Bueno,
mira, de fet, al tram final del Foix ja n'hi ha un tram que fa molts anys, em sembla que va ser l'època del Vidal, van ficar una malla d'aquestes, no sé si te'n recordes.
Sí, tot el caminet del sud.
De la Pallissa, que és des de la C31 fins a la via del tren, la riba oest, la riba que dona Cunit,
sí,
la dreta, baixant, que ja ara hi ha com una plantació de vítex i així alguns arbustos i una filera d'arbret i el caminet aquest tan bonic. Tot allò té una geotèxtil a sota.
Sí, sí, es va fer així, la llera es va fer amb tèxtil, geotèxtil aquest, sí.
Bé, una pega que jo veig del geotèxtil aquest, que ja hi ha al riu Foix, és que en el seu dia es va fer aquesta plantació, però impedeix que hi hagi més regeneració de la vegetació. És a dir, el Freixa, per exemple, que està regenerant el riu Foix, que està ocupant llocs del riu Foix, sobretot des que l'Amador va anar minvant la seva activitat, doncs el Freixa, que havia sigut reculat per les ovelles, directament així us ho dic, les ovelles els encanta el Freixa, està boníssim per elles. Doncs a mesura que hi havia menys ovelles, el Freixa ha anat recuperant llocs del Foix fins al punt que a la desembocadura tenia una freixeneda. Fixeu-vos bé, com just en tot el lloc on està la geotèxtil, no en surt ni un, no pot. Està impedint la regeneració d'un hàbitat prioritari que al final faria les funcions que tu vols que faci aquesta malla. Uh-huh. Estàs gastant més diners, al final, per una cosa... No sé, jo aquí és que veig que el màxim beneficiat és l'empresa, no, ni el riu, ni els coellens, ni... Saps?
D'acord.
Una tomadura de pelo.
Bé, canviem de tema, Oriol, perquè també et volia preguntar, ara fa aproximadament un any, fins i tot una mica més, que es va tancar la gatera, diguéssim, el nucli de gats que hi havia a la zona de les Bassetes. Sí. També, doncs, la situació de sequera ha anat revertint. Aleshores, com valoreu també la situació de les Bassetes ara, un any després d'aquest canvi, no?, tan important per aquest espai?
Va, les Bassetes, aviam, aquest canvi ha fet que ara les Bassetes estan millorant molt. Les Bassetes ara té un espai molt més proper a el que seria un espai natural protegit, que és el que volem que sigui algun dia. I concretament aquest espai on estava la gatera, que no sé si recordo que estava totalment degradat, el terra era nu, perquè clar, estava edificat aquell lloc, estava ple d'edificacions. Ara és un prat. De fet, ja he tingut que segar aquest prat diverses vegades, perquè si no aquest prat s'hauria ficat molt llarg. I, com tu dius, la sequera ha minvat, aleshores això s'ha traduït en una millor regeneració d'aquesta vegetació herbàcia. Altra cosa que ja he començat a fer és que un cop ja he aconseguit eliminar quasi totes les espècies exòtiques invasores que hi havien introduïdes a propòsit allà, no he aconseguit amb totes, però estic bastant avançat amb això, el que he començat a fer és clarejar també arbres que hi ha allà per afavorir els roures, que és el nostre objecte de conservació. Per exemple, hem tallat una olivera que estava creixent al costat d'un roure. Per què? No perquè ens faci ràbia la pobra olivera, sinó perquè la nostra intenció és que aquest roure ara es faci gruixut i faci una capçada ampla i faci gla, i es reprodueixi. Mm. Això, a partir d'ara, en diversos punts de les Bassetes on el bosc ja està bastant regenerat, veureu que començarem a fer tasques de gestió forestal, perquè les nostres tasques de restauració ambiental no van només de plantar arbres. A vegades també en mato d'arbres, d'acord? ¿Vale? en tallo, però en tallo de forma selectiva. És a dir, segueixo un criteri que és per afavorir una estructura forestal que sigui més madura i que sigui més diversa i, sobretot, que inclogui més espècies d'interès, com ara el roure ferroide endèmic. Vale? I això és el que estem començant a fer ara a les bassetes. A la part de on estaven els gats hem tallat alguns arbres per afavorir altres, i a la part on estan els àlbers, que és l'albereda, que és aquests arbres tan alts que hi ha de color, amb el tronc de color blanc, també estic fent el mateix. Estic matant plàtans, estic matant alguns dels àlbers per afavorir el roure.
I d'altra banda, també, doncs, ara s'ha conegut recentment que s'ha aprovat definitivament el canvi d'usos dels terrenys de la tèrmica, des d'Arba Litoral, dins de la plataforma SOS Plana Litoral, havíeu rebutjat, no?, aquest projecte. No sé si, doncs, ja teniu alguna posició concreta, doncs, del fet que la Generalitat hagi donat llum verda, no?, a aquest canvi urbanístic.
Bueno, doncs, l'únic que podem fer nosaltres és lamentar-nos de que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Cubelles no sàpiguen veure l'impacte que tindrà per la població de Cubelles i pel medi ambient de Catalunya aquest projecte, perquè fan veure que aquest projecte és un projecte aïllat, però aquest projecte afecta a l'últim tros no urbanitzat entre Cubelles i Cunit, i no és només aquest projecte, està el càmping i està la desalinitzadora, i a més està el creixent interès d'especulació urbanística en la resta de conreus que hi ha al costat. I jo, mira, des d'aquí, des de casa meva, veig les grues, com veig un bosc de grues, mirant, si miro cap a Cunit, ¿vale? Aleshores, ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Cubelles estan tenint això en compte. Sembla que els és igual continuar pavimentant planes inundables. Després, això un dia, si un dia el foix s'enfada, ho pagarem molt car. Ho pagarem amb vides humanes, eh? Quan dic que ho pagarem molt car i m'enfado és perquè arriba un punt que a lo millor aquesta gent es pensen que nosaltres només estem aquí per defender pajaritos i tal i qual i mirar estos mataos, però és que aquí vivim milers de persones i és una plana inundable, i com més la pavimentem, més en risc posem els milers de persones que hi viuen. I clar, jo us convido a qualsevol de vosaltres a que consulteu els mapes d'inundabilitat que ens disposa, que posa a disponibilitat pública i que es troben a internet de la Generalitat i de l'Estat, del Miteco. N'hi ha dos, els podeu comprovar, són similars. En tots dos casos veureu com aquesta plana, evidentment, que és inundable. Això és el primer. Val? Perquè aquí s'està parlant de pavimentar una zona que fins ara no estava tota pavimentada. Val? És una gran superfície pavimentada que deixarà d'infiltrar el subsol i que el que farà és provocar més escorrentia. Com el que parlàvem del torrent del cementiri, doncs el mateix. A banda d'això, també nosaltres hem de lamentar una cosa que està clar, que a l'Ajuntament li importa un bé negre, que és que es destruirà un dels únics dos punts de nuclis reproductors de l'OM a Cubelles. I, per tant, un cop s'aprovi aquest projecte, els únics OMs vius i en capacitat de reproduir-se de Cubelles seran els que tenim nosaltres en custòdia a l'Homera de les Planes, i els OMs de Mas Mortes seran destruïts. I, per tant, aquí això nosaltres ho considerem una responsabilitat directa de l'Ajuntament. Val? Perquè aquí la Generalitat no en sap res d'això. I, en canvi, qui sí ho sap, perquè nosaltres hem enviat informació i perquè hem estat en els plens explicant-lo, i igualment tots han votat a favor de fer aquest projecte, és l'Ajuntament. Per tant, tots els grups polítics de Cubelles tindran responsabilitat en la futura extinció de l'OM a Cubelles. Ho sento molt, perquè amb un nucli reproductor més, saps? O sigui, amb dos nuclis reproductors, si t'encarregues un, vol dir que ho has reduït a la meitat. I l'altre que queda, recordem que està en la riba del Foix, en un espai dinàmic en què en qualsevol moment el riu Foix, per molt que Arba planti OMS, el riu Foix en qualsevol moment es pot carregar els OMS a les planes. I si el riu Foix es carrega els OMS a les planes i vosaltres us carregueu els OMS de Mas Mortes, doncs ja no hi ha OMS de Cubelles. Felicitats, Ajuntament de Cubelles, heu extingit una espècie. No hi ha res més a dir amb aquest tema, perquè amb el tema de l'OM, el que passa, no sé si us n'esteu assabentat, és que aquests OMS estan just a on es farà la via de sortida de tots aquests camions, i per tant s'han de tallar i s'han de... I no em vingueu amb històries de, no, els trasplantem, no, estem parlant d'arbres adults centenaris, no. O sigui, arbres d'aquestes característiques o es respecten perquè el projecte contempla la seva presència i aleshores la carretera de turno o l'edifici de turno no fa allà, es fa uns metres més cap allà, o no es respecten i es destrueixen, que és el que es farà.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí per avui. Hem repassat diversos temes, sobretot doncs, la notícia principal amb què hem obert l'entrevista era que s'han posat aquests plafons informatius al voltant del riu Foix, una col·laboració entre ARBA i l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això n'hem parlat amb Oriol Millán. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé, bon dia.
A tu, Pau, que tinguis un bon dia. Adéu.
Do you want to be hypnotized? All you have to do is move your body in whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove and move and move and move and move and move and move. Fix your eyes on a spot, doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot and begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Wind down, wind down, and relax. If you have any thoughts, just let them drift through your mind, like beautiful clouds across a clear blue sky, just through your mind and away from you. Through your mind and away. Let go of stress and tension. Let go of worry and doubt. And relax. Imagine a staircase standing in front of you with 10 wide, safe stairs down. Down to perfect relaxation. Down to peace and contentment. Down towards the happiness that you deserve. And as I count down from 10, take one step with each number. One step down. 10.
Believe it's true. I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai com... bé, com compartim, diguem-ho així, compartim la platja amb la natura, és un espai del GPEC, i amb nosaltres tenim el tècnic, el Xavier Pedro, que és tècnic d'aquí del GPEC i que en tot cas ens presentarà la secció d'avui, que has titulat doncs, com els infants poden convertir-se en guardians de la mar, no? Quin és l'objectiu d'aquesta secció d'avui? Xavier, benvingut.
Hola, molt bones, bon dia. Doncs mira, volia parlar una miqueta doncs, amb temes relacionats del mar, no? Com es diu aquest programa, com compartim la platja amb la natura, com podem fer que els infants puguin convertir-se en protectors de la mar, no? I poder proporcionar una mica d'idees o activitats que puguin fer els infants o puguem fer amb ells mateixos per ajudar a la conservació dels oceans i la mar. Sí.
Uh-huh. I per què és tan important doncs, que els infants, des d'aquesta edat primerenca, doncs, comprenguin aquesta importància de cuidar l'oceà, de cuidar doncs, aquest entorn costaner?
Bé, sobretot perquè ells i elles són el futur, no? I com més aviat comprenguin aquesta importància, no? que tenen els oceans sobre la nostra vida, doncs més probable serà que adquireixin una consciència ambiental que sigui sòlida i estable, no? De pensar que els oceans no només regulen el clima, no? Que és una cosa que afecta directament a la nostra vida, sinó que també ens proporcionen la major part de l'oxigen, no? que respirem nosaltres. I hi ha un munt de vida, no? Allà, uh-huh. Que alguna que coneixem i altra que desconeixem encara. I si podem ensenyar als infants a apreciar i respectar aquest mar, doncs els hi puguem inculcar uns valors que siguin de responsabilitat cap al medi ambient i que puguin adquirir uns hàbits i que els hi puguin durar per tota la vida, no? Com uh-huh. abans ho fem, doncs millor.
Mm-hmm. Molt bé. I de quina manera doncs, connectem els infants amb el mar, no? Amb l'oceà? Quines activitats es poden arribar a fer per una mica per ensenyar, no, als infants la importància d'aquesta conservació marina?
Mira, doncs, he portat unes propostes aquí per fer, no? Doncs, com per exemple podrien ser unes sortides familiars, com igual que a vegades fem sortides familiars, podem fer-les cap a la muntanya, doncs fer-les cap al mar, que sobretot des d'aquí Cubelles és el que ens cau més a prop.
Sí, el tenim aquí mateix, sí. Al costat doncs, mateix estem, del mar, sí.
Doncs que millor doncs, que anar a cuidar-lo amb família, no? Podem fer activitats familiars, doncs anar a replegar de xalles. Això es pot fer una tarda, entre setmana, com al cap de setmana al matí, quan més ens convingui. A més, ara ja no fa tanta calor i es pot fer, no? Com una activitat... ja sigui puntual o com fer-ho doncs, sovint, no? Els dimarts per la tarda anem a passejar per la platja i anem a recollir deixalles. Això pot generar una connexió amb aquest medi, no? amb la platja, amb el mar, etc. Que bueno, això durarà segurament per tota la vida, no? És algo que és positiu, és... No sé, si podem disposar d'aquest temps, no?, per estar amb els fills i filles i fer-ho d'aquesta manera que és tan saludable i és positiva pel medi ambient i pels serveis d'aquests infants, doncs podem fer-ho, no? Uh-huh. És una proposta que jo faig que bueno, espero que la pugui agafar algú i la posi en pràctica.
I segur que trobem moltes coses, perquè sempre les platges hi ha plàstics, no? Hi ha moltes deixalles que a simple vista les pots veure i passejant, doncs una mica, si les vas recollint també ajudes, no?, a mantenir neta la platja i el medi ambient, no?
Clar, sí, es pot fer des d'una manera que sigui més avorrida, si t'obliguen no ho fas, però si ja. Ho fas, quan ho fas per
passejant,
quan ho fas per voluntat pròpia, doncs anem passejant, o sigui, l'objectiu no és anem a recollir, doncs
sí, sí,
anem
sí.
A passejar per la platja i ara correrem i ara farem no sé què i ara fem coses i de pas que fem això, doncs anem recollint cosetes.
Molt bé.
Què més? Tot això. Doncs enllaçant amb això, amb el tema dels residus, una altra proposta que es porto seria fer tallers creatius, no?, amb material, utilitzar material reciclat, que ja podria ser de tot aquest que recollim a la platja o d'altre o material que tinguem per casa, no? I, per exemple, una proposta podria ser doncs, crear com uns guardians de la mar, crear com uns superherois, doncs, aquí deixar volar la imaginació una miqueta i, si no, també es poden fer animals del mar, no? Per exemple, bueno,
sí, sí.
Però bueno, això és imaginar, si anem mancats d'idees podem buscar per internet una mica, no? Per començar a agafar idees
sí, sí.
Sobretot. I bueno, i tot això doncs ho podem complementar també amb una altra activitat que proposo, que són activitats d'observació de la vida marina. Per exemple, a prop de les roques o de la sorra mullada. Una cosa podrien ser doncs, els animalots que anem trobant per allà, doncs, veure què són, i també, sobretot, les restes marines. Que de vegades trobem coses, sobretot ara durant l'hivern, anirem ara a la tardor i hivern anirem trobant força matèria orgànica i coses que treu el mar cap a fora, des de les petxines fins a, bueno, no sé, hi ha moltes coses que jo me'ls han anat aprenent què són i bueno, faries creus, no? No sé si has vist mai tu, per exemple, Àngels, com sí. És un ou de mantarralla.
No, jo no l'he vist, però no. Vaja, que deu ser algo curiós pel que m'has plantejat.
Sí, o un ou de tauró.
Doncs com són?
A vegades... és una cosa negra en quatre punxes a cada extrem, és com un rectangle negre en quatre punxes a cada extrem, i per aquí se'n troben, sembla que no, però se'n troben a fora de la platja.
Es pensen que els ous són rodons i potser no tots són rodons, no?
Clar, aquests no, aquests es fan fer perquè puguin flotar
i
bueno, a vegades apareixen per allà, i bueno, això jo també, una vegada em vaig trobar un i no sabia què era, i llavors buscant, vaig dir, ostres, doncs sí que són curiosos.
Molt bé.
I sí, sí, doncs si ens fixem i això, doncs ser observadors i ser curiosos és despertar, això és una cosa que, bueno, a vegades es porta innata, però és una cosa que es pot despertar, no?, la curiositat, i penso que és una cosa que és molt positiva, no?
Molt bé. Pel que fa una mica també, doncs això, aquesta educació ambiental que a vegades també s'acosta, no?, cap a les escoles, cap a casa, no? De quina manera o quines propostes des del GPEC, no?, oferiu quan entra aquest rol, no?, d'educació ambiental a les escoles i a casa?
Bueno, sí, des del GPEC sí que tenim, fem activitats amb escoles, després també tenim escola de naturalistes, que és com una extraescolar, però que es fa en alguns llocs. I bueno, les escoles sí que, sobretot, doncs, abans de començar el curs ja preparen els seus projectes educatius que treballaran, i el que poden fer les escoles aquí, doncs, és incorporar, no?, doncs, aquests projectes que estiguin centrats sobretot en la conservació marina. A vegades és la mateixa Generalitat que els hi proposa, el Departament d'Educació els hi proposa diferents projectes per treballar durant el curs, i les escoles són les que escollen quins volen treballar. Doncs, bueno, per exemple, pot estar bé, no?, que les escoles que són del litoral, de la costa, treballin aquests temes, no?, i s'adhereixin a projectes i visitin i vulguin conèixer projectes d'investigació que siguin locals o pròxims, com per exemple l'altre dia que parlàvem del tema del corriol, no? Doncs sí, està bé que les escoles puguin conèixer i fins i tot participar, no?, en aquests projectes. I per altra banda, doncs, el tema de les sortides escolars, les excursions que fan, no?, doncs, és que puguin anar a centres de conservació marina. Per exemple, tenim aquí a prop, tenim el CEM, que és el Centre d'Estudis del Mar, que està a Sitges, que em sembla que és de la Diputació de Barcelona, que jo l'he visitat, és molt xulo, està allà al passeig, per allà a Terramar, i bueno, allà expliquen un munt de coses amb les escoles, amb els nens que hi van. Crec que de forma lliure també es pot visitar, crec que el cap de setmana està
obert.
Està obert. Uh-huh. I bueno, t'explica moltes coses i pots conèixer moltes coses sobre el mar. I per altra banda també tenim el Prat del Llobregat i el CRAM, que és el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Sobretot treballen amb temes de tortugues, ja hi entenen, també tenen unes passeres amb tortugues allà que han recuperat o les que han nascut en una incubadora, que tenen allà uns mesos, i bueno, també aprendrà molta cosa. I a casa...
Què fem a casa, això?
A casa, doncs, bueno, els adults som els que juguem un paper que és molt important, no? Podem, tenim diferents recursos, com per exemple seria llegir llibres, no?, sobre els oceans, sobre el mar, etc. Podem veure documentals plegats, no?, que els documentals sempre porten informació, ens ensenyen i bueno, des d'una perspectiva que és positiva, no? I també podem tenir converses, no?, sobre la importància de cuidar el mar, els oceans i com ens afecta això a la nostra pròpia vida. I fins i tot podem realitzar petites accions quotidianes com reduir l'ús de plàstics, ¿vale? I tot això lligar una mica, explicar als infants l'important que és, no?, perquè sabem que moltes de les deixalles que llancem acaben al mar, doncs poder dir, no?, és que a casa, mira... I això, per exemple, jo ho he provat, no?, de dir, fins ara omplim la bossa fins aquí, anem a intentar reduir-la per omplir-la a la meitat, no?, durant aquesta setmana. I bueno, llavors, doncs, si també t'acompanyen a comprar, doncs, mira, tu què compraries, això que porta plàstic o això que no em porta? Uh-huh. I llavors amb això agafen consciència des de ben petites a això, que és important, que és una cosa que no ho fem perquè tot ho venen en plàstic, però que hi ha alternatives, no?
I tant, sempre hi ha alternatives i a vegades no les coneixem, vols dir, no? Que hem de consciència de ser ben petits.
Exacte, clar, nosaltres no ens han educat, segurament hem tot venia en plàstic, clar. perquè ja s'havia inventat i tot venia en plàstic, i ara, bueno, si eduquem nosaltres amb això...
Sí, amb altres alternatives...
Amb altres alternatives, doncs, canviarem poder.
I tant que sí. Bé, parlem també de com fomentar un sentit de responsabilitat i quines són les accions que es poden portar a terme, no?, en els infants.
Vale, doncs el més important seria poder involucrar-los, no?, en les accions, no portar-la... Bé, anem a netejar la platja, no sé què. Doncs no, que ells sentin que estan participant, no estan ajudant, acompanyant, etc. No, és la seva activitat, ells ho estan fent, i que puguin veure una mica els resultats, no?, que siguin part. Per exemple, si no, també... aquestes zones protegides amb vegetació, portar-los a conèixer. Hi ha aplicacions del mòbil que identifiquen les plantes. Doncs a la platja tampoc hi ha tantes espècies diferents de plantes, poder-les anar a conèixer. Uh-huh. I bueno, doncs que formin part, no? Perquè quan se senten part activa d'un canvi i poden veure els resultats, se reforça aquesta idea, no?, de que les seves accions sí que tenen un impacte real. Vale? Per altra banda, em preguntava, no?, com es pot fomentar aquest sentit de responsabilitat. Uh-huh. Els hi podríem ensenyar a explicar sobre figures que siguin inspiradores, no?, com ensenyar-los qui eren alguns científics o persones que siguin activistes que lluitin per la protecció marina. Ara a mi se m'acorregeix, sí, ja veure, des de el Jacques Cousteau, no?, era el que jo veia quan era petit. Veia els documentals i sempre anaven acompanyats d'això, d'algunes frases que eren motivadores, no?, per cuidar els oceans, etc. De figures que siguin més actuals, per exemple, tenim a la Greta Thunberg, que no està tan relacionada amb la protecció marina, sinó amb el medi ambient en general. Però a Barcelona hi ha una noia, per exemple, que es diu Olivia Mandel, em sembla que es pronuncia. Uh-huh. Que és una jove que té 17 anys ara, vale, que fa molts anys ja que lluita per protegir els oceans i els dofins en captivitat. Sembla que és molt... Jo no tinc xarxes, però sí que em sembla que és que té molts seguidors i hi ha molta gent que la segueix. Tenia 15 anys o menys que de l'Institut Jane Goodall, aquella senyora que estudia els primats, li van donar un premi o un reconeixement, em sembla, o sigui que és coneguda internacionalment, és de Barcelona i és una activista, doncs, que bueno, que amb 17 anys ja en porta molts dedicant-se a això. Segurament hi ha nens i nenes que no la coneguin, doncs poder mostrar, no?, i explicar, mira, amb la teva edat o ja quan era molt joveneta ja va començar fent-ho així, d'aquesta manera. Doncs no sé...
Aquests són alguns dels exemples, no?, de personatges que ens poden portar, doncs, això, a conèixer una mica més la lluita, no?, per aquesta protecció marina. Científics, activistes, no?, que treballen per tot això, no?, per una mica també el que estem dient al llarg de tot el programa, no?, aquesta conservació, no?, el tenir cura, no?, també.
Sí, exacte, a vegades poder veure un reflex d'algú que ho pot fer amb una edat tan
primerenca, no?, sí, perquè 17 anys, d'elles, la Olivia Mandel, no?, de Barcelona, 17 anys, no?, i
sí, ja té 17, està... però ja va començar fa molts anys.
Molts anys, sí.
Llavors, doncs...
Són referents, no?,
Això, referents.
Molt bé. Anem cap a una última part que volies comentar també, que són jocs i tecnologies, no?, que ajuden també a ensenyar sobre la conservació de l'oceà, i ens vols apropar també una mica aquesta informació, no, Xavier?
Sí, aquesta no és la que més m'entusiasma a mi, però sí que hi ha moltes eines digitals, no?, que són molt útils i que existeixen, no?, i per tant segurament que n'hi ha moltes que són educatives i també poden despertar aquesta consciència, no? Hi ha algunes que tracten sobre els efectes de la contaminació, el canvi climàtic, i a vegades amb jocs que són interactius n'hi ha, no? Hi ha aplicacions pel mòbil o per tauletes que de forma virtual pots anar netejant els oceans i el mar, pots rescatar animals, etc., no? I bueno, també és una manera que potser igual fer-ho, no sé exactament, quina
quina seria la manera, no?
Si és molt més positiu o no, però bueno, però potser sí que és més positiu, no?, jugar a jocs d'aquests que d'altres, no?
Sí.
I segurament tenen el mateix estímul, no? I també hi ha alguns videojocs que
també són entretinguts en aquesta matèria.
Exacte, que són entretinguts i promouen l'educació ambiental, no? N'hi ha alguns que estan basats en recompenses, no?
Uh-huh.
I llavors pots anar aprenent coses i això, vas vivint una aventura. Com, per exemple, n'hi ha alguns que... N'hi ha d'altres que, si no són jocs, també el podem fer. El tema d'un joc nosaltres el podem convertir, no? Abans que parlàvem d'anar a la platja a jugar, a recollir coses, doncs podem crear un joc a la mateixa platja, no? Que sigui real, que no sigui virtual, no? Com, per exemple, anem a buscar el tresor a la platja.
Sí, sí.
I llavors identificar petxines o els microplàstics, a veure això d'on pot ser, no? Doncs és una manera que pot servir, no? Per aprendre, també.
Molt bé. Per tant, també jocs i tecnologies hi ha, no?, com deies, però podem optar, no?, per aquestes eines digitals en positiu, no?, de buscar també una mica la manera de que aquests jocs promoguin també aquesta educació ambiental d'elles, no?, o aquesta conservació de l'oceà, que segur que n'hi ha, no?, i si no els creem, i si no ens ho fem més tradicional, com deies tu, buscant petxines a la platja o
sí,
creant els rols que siguin més interessants a mida, no?, perquè al final, des d'infants joves, vull dir, hi ha molts gustos i moltes edats, no?
Mm-hmm. Sí, i com abans comencem, doncs, amb aquestes coses, doncs millor, no? Mai és tard, o sigui, podem anar, encara que tinguem un jove, no?, el nostre càrrec també, també el podem estirar cap aquí, però bueno.
Doncs queda dit, hem de tancar ja aquesta secció que avui hem volgut dedicar doncs una mica també als infants, no? Com poden convertir-se, i ho dèiem al principi d'aquest programa, en guardians a la mar, i hem parlat de moltíssimes coses. Xavier Pedro, tècnic del GPEC, moltes gràcies per aquesta secció, aquest Compartim la platja amb la natura. Fins una altra.
Gràcies, adeu.
Des del Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Cubelles, t'apropem consells per estalviar aigua.
El vàter no és una paperera. Evita utilitzar el vàter com a paperera perquè en cada descàrrega pots arribar a malbaratar entre 6 i 10 litres d'aigua.
Aquesta és una campanya del Dia del Consumidor organitzada pel Servei Públic de Consum de l'Ajuntament de Cubelles.
Some have gone and some remain.
places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I often stop and think about them. In my life, I love you more. For people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my
tot a punt per oferir-vos una setmana més aquest espai. Apropem la llengua amb Keti Vinyals del Consorci per la Normalització Lingüística de l'Alt Penedès-Garraf. Keti, benvinguda de nou. Què tal?
Moltes gràcies una vegada més per ser aquí amb vosaltres i per apropar-vos al català.
Molt bé, avui ens vols apropar aquest som-hi, eh? Amb el pronom i.
Exacte.
Aquest és el tema d'avui.
Aquest
anem canviant,
tema.
Eh?
Avui parlem de pronoms febles, que sempre ens agraden. No parlarem de combinacions, sinó de substitucions que a vegades fem erròniament. I, de fet, el pronom i és un d'aquells pronoms que a vegades ens fa ballar el cap. Eh? En aquest cas, som-hi és una expressió que conté aquest pronom, però en aquest cas, aquest i, som-hi, no fa referència a res, vol dir anem-hi, cap allà, anem cap a alguna banda. Però en aquest cas és, forma part de l'expressió. Ara bé, com a pronom feble, sí que ja sabeu que el pronom i fa referència sempre a un lloc. Sempre que el fem servir és perquè estem substituint un nom que té relació amb un lloc, amb un espai. I què és el que passa? Doncs que moltes vegades, com que aquest pronom, per influència d'altres llengües, sobretot del castellà, tendim a perdre'l o a fer-lo servir erròniament, doncs per això avui volia portar-vos aquest pronom aquí a les zones i que el tinguem present. Per exemple, si jo faig una frase com diem «Ves tu, jo no vull anar». Tu, Àngels, què diries d'aquesta frase?
Que aquí... Que falta el pronom i.
Exacte.
Anar-hi.
Exacte. Aquí, sí, sí. Grinyola, eh? Sí, sí. Grinyola. Seria, ves-hi tu, jo no hi vull anar. En aquest cas, ens faltaria. Però també diríem, què ens hi diu? Aquí què diries?
Què ens hi diu?
Què ens hi diu? Que alguna vegada...
Que ens diu. Què ens diu? Sí, sí, allà fora. Sí, sí, aquest pronom...
Però és allò que a vegades dius, ai, potser que faci servir, no?, un pronom aquí que ens hi diu d'allò. No, no. Si fos aquesta sí, la substitució, sí. Si, per exemple, dic, que ens diu d'allò que ens va explicar, en aquest cas no seria el pronom i el que substituiria què ens hi diu, sinó que seria què ens en diu. En aquest cas també tenim un altre pronom que també ens agrada molt d'utilitzar, que és el pronom en, d'utilitzar o de deixar-nos-el, perquè a vegades també ens el deixem.
Clar.
Tots dos pronoms, tant i com en, moltes vegades o bé tendim a deixar-los, no els fem servir, o bé el que fem és utilitzar-los
massa
sí, i erròniament.
Sí. El posem a tot arreu, sí, no?
Exacte. Com que avui estem amb aquest pronom i, anem a veure alguns casos en què hem d'evitar aquest abús del pronom i. Per exemple, si jo dic una frase com el meu germà em va dir que em telefonaria aquesta setmana, però no m'hi ha telefonat.
No m'ha telefonat.
No m'ha telefonat, exacte. Uh-huh. Perquè aquí podríem pensar que faria falta aquest pronom perquè vull dir que això ho farà aquesta setmana. Llavors, aquesta setmana no m'hi ha telefonat, ja està, clar, el que estic fent és... Doncs no, perquè sempre hem de tenir present que el pronom i rarament substitueix una expressió o un mot que tingui relació amb espai. És temps, sempre és temps, d'acord? Uh-huh. Per tant, lloc.
Lloc. Sí, jo t'estava pensant, perquè estaves pensant, no m'ha telefonat,
exacte,
no? Ja, amb
exacte.
El temps de quan, no?
Exacte, o sigui, sempre el pronom i sempre té relació amb lloc, mai en temps, o rarament en temps, però mai en aquest cas amb el temps, d'acord? És lloc, sempre és lloc.
Ens quedem amb això.
Exacte.
Què més que té?
Un altre que podríem fer servir, que és el que hem dit abans, no?, que la dificultat de si és i o si és en. Per exemple, llegeix i rellegeix aquesta novel·la per descobrir-hi els secrets.
Per descobrir-ne.
Molt bé.
Els secrets.
Exactament, perquè si volem descobrir alguna cosa, d'on ho volem descobrir? D'aquesta novel·la. Uh-huh. Per tant, en aquest cas, d'aquesta novel·la, la substitució pronominal seria un en, no seria un i. Aquest també és un d'aquests errors que fem abusivament i que són errades que acostumen a passar. Si, per exemple, dic una frase com d'això n'hi dic fer el passarell.
També malament, En dic.
Exacte, sí, perquè aquí no estem fent substitució de lloc per cap banda, per tant, d'això en dic fer el passarell. Molt bé, Àngels, les detectes totes. Espero que els oients també ho vagin detectant i que s'entengui.
Sí, tant. Sobretot sempre, que s'entengui.
Exacte. Sí. Que no abusem d'aquest pronom, que el fem servir quan volem substituir un lloc, però no quan hem de substituir temps o quan hem de substituir una paraula que va precedida de la preposició de, que en aquest cas el pronom que l'ha de substituir és el pronom en. Sí?
Queda clar.
Molt bé.
Molt bé, Keti. Què més?
I bé, i potser un últim exemple, per exemple dic, els meus germans encara els hi faig els reis.
Els faig els reis.
Exacte. Aquí també ens passa moltes vegades aquest els-hi, els-hi donaré. Compte, perquè aquí, clar, hem de substituir algun nom o algun concepte que tingui relació amb el lloc.
Llavors,
els meus germans encara els faig els reis.
Sí, sí.
I aquesta seria més o menys la... Avui l'explicació que us faig del pronom i, que anem en compte, que no el deixem de banda, però que no l'utilitzem amb massa freqüència tampoc.
Molt bé, Keti, doncs quin tema escoltarem? I vaja, recordem també aquelles persones que s'han quedat amb algun dubte, què poden fer?
Doncs ens podeu telefonar al Servei de Català de Vilanova i la Geltrú, o també podeu enviar-nos un correu electrònic. Si telefoneu és el 93 811 57 73. Si ens escriviu un correu electrònic, és el, l'adreça electrònica és b-ng.cat@cpnl.cat.
Ara sí, doncs
us atendrem.
Títol de la cançó, Keti.
Doncs mira, avui farem una cançó de temàtica mallorquina, un grup que es diu Xanguito i que la cançó es diu Milions d'estrelles.
Molt bé, doncs anem a escoltar-la.
Som-hi.
Fins la setmana que ve, Keti. Gràcies.
Adeu.
Cel, esteu cor, com batega de menjar. Cel, sa teva ànima, com s'encén dins el meu cor. Sent el sol com cau rere ses ones i sent com s'apaga el món fins que només hi quedem tu i jo. Milions d'estrelles banyaran el cel i sa nit mos trobarà. Milions d'estrelles banyaran el cel i tu i jo dins l'univers.
Fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
Tota la vida per fer una rumba catalana, i ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te, si del Moïa Lloperet, o d'aquells tal rumba brava, o potser d'aquella nit, a Gitaneta de Gràcia. No em diguis que no en seria res, que fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res, que fa tant temps que et canto a l'alba, que sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant van passar els anys en un dia,
perdut pels barris de Gràcia i Puiget, i tu cantant a la vila, i més ràpid que un instant ha passat ràpid la vida. Després d'aquella cançó vam fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res.
Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.